bon dia. La Generalitat inclourà la variant d'Olot en els pressupostos del 2024.
L'informatiu del migdia.
I respecte doncs, a la variant, és un projecte important que té la Conselleria de Territori de l'àmbit de vicepresidència de la Generalitat i que la idea és que a partir doncs, de l'any 24 puguem fer una inversió plurianual perquè això sigui una realitat doncs, a partir del 27-28.
Ho ha dit el conseller d'Economia, Jaume Giró, en una visita aquest matí a la Vall de Bianya. Giró augura que la nova infraestructura no estarà del tot acabada fins a principis del 2028. En canvi, el govern català ja inclourà en els pressupostos de l'any vinent les primeres partides per tirar endavant el Centre de Gestió Integral de Residus de Beuda. De seguida coneixem els detalls d'aquest tema i de la visita del conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya a la Vall de Bianya, Jaume Giró. Abans, però, repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres 28 de setembre de 2022 en titulars.
El dia en 4 minuts.
Aquesta setmana i durant els propers dies començaran les obres de reforma a la plaça Major d'Olot. Al final es mantindran els arbres que hi ha a tot i que la idea principal del consistori era retirar-los. L'objectiu és revitalitzar el nucli antic, millorar els habitatges i fer diversos canvis en els parterres. El regidor de Promoció Econòmica d'Olot és Estanis Vairaga.
Per nosaltres la plaça Major és una icona del nucli antic, no? I és evident que hi ha zones amb més dificultat, però ens sembla que l'actuació que es farà diguem del terra diguem és ben bé una reparació, eh? No és una actuació, senzillament es treuen els parterres.
També en la pàgina d'Urbanisme, l'equip de govern de Santa Pau tornarà a portar al ple de dimecres la licitació de l'edifici de Can Torra, després que l'anterior concurs quedés desert. L'immoble es vol reformar per ubicar-hi l'hotel d'entitats, un centre de dia i de recursos per a la gent gran. L'alcalde del municipi és Pep Companys.
Potser finals del 23 poguéssim posar en funcionament una part d'aquests 900 metres, que seria un espai per entitats, un espai per la gent jove.
El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olot qualifica d'accident lamentable la caiguda d'arbres que s'ha produït aquest cap de setmana en diversos punts de la ciutat com a conseqüència de les fortes tempestes caigudes. Aniol Sellabon ha recordat que el Sigma fa estudis periòdicament per saber l'estat dels arbres de la ciutat i minimitzar riscos de caiguda.
Sí, però jo diria no és ni impressionant, perquè et puc assegurar que quan el propietari li expliques i coneix aquesta situació, la viu amb preocupació. La viu amb preocupació, és el primer que la viu amb preocupació. Per tant, jo penso que el més important és poder treballar plegats.
Creix la població del Liró a la Garrotxa. El Museu de Ciències Naturals de Granollers i el Parc Natural de la Zona Volcànica han col·locat 24 caixes niu en diferents punts per tal de determinar el desenvolupament de l'espècie a casa nostra. Carme Bertrina és ambientòloga del Museu de Ciències Naturals de Granollers.
Al final, el projecte Liró és un projecte de ciència ciutadana i nosaltres el que busquem és que la gent s'impliqui i com nosaltres tampoc podem arribar a tot arreu, tothom pot participar.
Relleu generacional a la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca. El director artístic de l'entitat, Carles Soler, deixa pas a les noves generacions després d'un ampli palmarès d'èxits de les rues de carnaval de les comarques gironines.
Aquest temps, abans del Covid, va ser quan aquí treballant a la nau vaig poder veure de primera mà com es treballava carnavalesca i com era la colla. I va ser quan, parlant amb en Carles Soler, vaig acabar entrant a la carnavalesca.
En esports, la cursa de Sant Lluc d'Olot serà inclusiva i amb sortides pels més petits. Es celebrarà aquest cap de setmana i compta amb la col·laboració del Servei de Rehabilitació Logopèdia de l'Hospital d'Olot. La cursa es durà a terme aquest diumenge al costat del pavelló d'esports. La logopeda del servei és l'Anna Vila.
Llavors també hi haurà una carpa on hi haurà zona de descans, perquè és molt important, perquè les persones en qualsevol moment, si necessiten descansar abans o parar o el que faci falta, ho tindran també. Llavors allà mateix al pavelló, no? Tenim la sort que tenim doncs, allà mateix al pavelló, tindrem el pàrquing adaptat, tenim els lavabos adaptats.
I també a la pàgina esportiva s'estrena la Lliga BTT de la Garrotxa. Aquest diumenge la BTT de Santa Pau serà la primera prova d'aquesta nova competició comarcal, que agrupa tres curses de bici de muntanya. Un dels membres de l'organització de la BTT Santa Pau és Jordi Colobrans.
De fet, tenim moltes novetats, tenim una sortida diferenciada per tal d'evitar aglomeracions a l'entrada dels primers caminets, dels primers corriols. Tenim un servei de rentat de bicicletes amb producte, és a dir, la gent quan acabi la cursa podrà rentar la bicicleta.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Moment d'obrir el focus. Repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I comencem parlant de la tensió política i que ha obligat a Pere Aragonès a suspendre l'agenda per abordar la crisi de confiança amb Junts. El president de la Generalitat està reunit a Palau amb el seu equip de confiança i la consellera Vilagrà, que també ha suspès la seva agenda. Per la seva banda, Junts vol una qüestió de confiança si no es compleix l'acord de govern i Pere Aragonès s'hi nega. El president de la Generalitat ha instat a Junts per Catalunya a decidir si pensa continuar el govern. A la pàgina judicial jutgen Eulàlia Reguant per negar-se a respondre a Vox en el judici del procés. El Suprem jutja avui a la diputada de la CUP per un delicte de desobediència greu a un tribunal. I a partir d'avui ja es poden demanar els ajuts del lloguer per als joves. Des d'aquest dimecres i fins al 7 d'octubre el poden sol·licitar les persones de fins a 36 anys que no hagin accedit a l'ajut estatal. A la pàgina internacional, victòria del sí als referèndums de Putin per annexionar-se 4 regions d'Ucraïna. El president rus, Vladimir Putin, podria anunciar l'annexió els pròxims dies, malgrat que la comunitat internacional no reconeix els resultats. I explosions submarines als gasoductes Nord Stream al Bàltic per un probable sabotatge. Suècia i Dinamarca alerten de fuites simultànies tant al Nord Stream 1 com al 2 i eleven totes les alertes.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i emportar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Preveiem un dimecres variable, mig ennuvolat, al matí amb clarianes, a la tarda amb alguna tempesta, i el canvi fort arribaria segurament dijous. Dijous es manté el vent del nord, baixa la temperatura i tindrem més tempestes entre la tarda i la nit. De fet, protagonista el vent del nord, 3 o 4 dies, i potser ja el cap de setmana, especialment dissabte i diumenge, tornaria a pujar la temperatura i el vent del nord anirà afluixant.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta de temes d'aquest dimecres 28 de setembre de 2022. La Generalitat inclourà la variant d'Olot en els pressupostos del 2024. Ho ha dit el conseller d'Economia, Jaume Giró, en una visita aquest matí a la Vall de Bianya. Giró augura que la nova infraestructura no estarà del tot acabada fins a principis del 2028. En canvi, el govern català ja inclourà en els pressupostos de l'any vinent les primeres partides per tirar endavant el Centre de Gestió Integral de Residus de Beuda.
L'informatiu del migdia.
La Generalitat va publicar el mes de juny la declaració d'impacte ambiental de les variants Olot i de les preses. Un mes més tard van adjudicar el projecte constructiu a l'empresa Tipsa amb un cost de 1,5 milions d'euros. El conseller d'Economia, Jaume Giró, ha avançat avui a la Vall de Bianya que no es contemplen més inversions per a aquestes infraestructures fins, com a mínim, als pressupostos del 2024.
I respecte doncs, a la variant, és un projecte important que té la Conselleria de Territori de l'àmbit de vicepresidència de la Generalitat i que la idea és que a partir doncs, de l'any 24 puguem fer una inversió plurianual perquè això sigui una realitat doncs, a partir del 27-28.
L'alcalde d'Olot, Pep Berga, per la seva banda, ha recordat la necessitat de la variant d'Olot i ha dit que és molt important que les obres puguin començar ja el 2024.
La variant de les preses i d'Olot, doncs que esperem que les obres puguin començar l'any 24 i, per tant, és molt important que ja ho comencin a tenir en compte en els seus pressupostos.
El conseller també ha parlat del Centre de Gestió Integral de Residus de Beuda. Aquest equipament interessa especialment al govern català perquè serà un referent a nivell europeu. Jaume Giró ha avançat que el 2023 ja inclouran les primeres partides per tirar-lo endavant.
La planta de criatge de Beuda, que és una planta molt important i d'economia circular que permetrà doncs, superar doncs, la situació actual de l'abocador i, per tant, fer un pas endavant en aquest sentit i que dintre dels pressupostos de la Generalitat ho tenim previst.
El conseller d'Economia també ha anunciat que la Generalitat invertirà més d'un milió d'euros a la Garrotxa destinats a millorar les instal·lacions de l'Institut La Garrotxa i l'Institut Escola Greda en el marc dels fons europeus REACT. A les comarques gironines hi destinaran 22 milions d'euros per centres secundaris i centres d'atenció primària.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
En les pròximes setmanes començaran les obres de reforma a la plaça Major d'Olot. Al final es mantindran els arbres que hi ha, tot i que la idea principal del consistori era retirar-los. L'objectiu és revitalitzar el nucli antic, millorar els habitatges i fer diversos canvis en els parterres, entre altres accions previstes en aquests dos mesos d'obres.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
La plaça Major començarà aviat el seu procés de rehabilitació. La reforma d'un dels espais més importants d'Olot ha estat i seguirà sent un dels punts de debat entre els olotins. Al final, les obres s'iniciaran durant aquestes pròximes setmanes i, si tot va com ha d'anar, estaran acabades a finals de novembre. L'objectiu principal de l'Ajuntament d'Olot, que invertirà mig milió d'euros en aquests treballs, és revitalitzar el nucli antic, com ja es va fer en el seu moment, en actuacions com la del Firal, la plaça Mercat o la del Carme. El regidor de promoció econòmica d'Olot és Estanis Vaireda.
Bé, una mica el context de tot plegat, no? Aquesta és una remodelació que ens ve demanada per als veïns de la plaça Major, que doncs, ja fa temps en el marc del PIAM es van reunir doncs, i ens van dir que... I amb una diagnosi que nosaltres compartim, que la plaça Major està en un punt una mica delicat des d'un punt de vista social i d'activitat, i ens va semblar que era bo doncs, actuar-hi i fer-hi doncs, alguna actuació. En paral·lel, segurament s'han de fer doncs, altres actuacions d'habitatge, d'inversions.
El projecte de reforma de la plaça Major ha passat per diferents fases abans d'arribar a l'inici de les obres. Consisteix en retirar els parterres, substituir les lloses trencades, que són el 30% de les actuals de la plaça, retirar el clavejat aeri per tal de deixar-ho més net i millorar les façanes dels habitatges que envolten tota la plaça Major. Vaireda explica que també és una demanda dels veïns i entitats de la zona.
Per nosaltres la plaça Major és una icona del nucli antic, no? I és evident que hi ha zones amb més dificultat, però ens sembla que l'actuació que es farà diguem del terra diguem, és ben bé una reparació, no és una actuació, senzillament es treuen els parterres que veïns i també doncs, totes les entitats que la majoria que organitzen activitats a la plaça sempre ens deien que és, bueno, són poc adequats els parterres i per tant en això ja ens sembla que hi ha un cert consens i per tant s'arreglaran, es trauran fils i per tant es farà una neteja general.
Un dels canvis que hi ha hagut en el projecte inicial de reforma de la plaça Major afecta els arbres que hi ha. Finalment es mantindran les quatre magnòlies existents.
Això era una demanda que havien fet els veïns, que molt majoritàriament, un 80% de tots els veïns que hi vivien doncs, es demanava que es poguessin retirar i al final diferents grups municipals van mostrar doncs, la voluntat de dir, home, repensem-nos això, no? que és el poc element verd que pugui quedar, tot i que són uns arbres que molta ombra tampoc fan. Però en tot cas ens vam reunir els grups municipals amb els arquitectes responsables i vam arribar a consensuar que no era un element estratègic.
Les obres de la plaça Major començaran a les pròximes setmanes, tot i que l'oposició considera que hi ha altres prioritats al nucli antic. Els treballs duraran uns dos mesos. I per la mateixa línia de l'urbanisme, l'equip de govern de Santa Pau tornarà a portar al ple de dimecres la licitació de l'edifici de Can Torra, després que l'anterior concurs quedés desert. L'immoble es vol reformar per ubicar-hi l'hotel d'entitats, un centre de dia i de recursos per la gent gran. Els tràmits per ampliar el pressupost retardaran el projecte uns 7 mesos. Àniel Puigbert.
La reforma de Can Torra per a la ubicació d'un hotel d'entitats, un centre de dia i un centre de recursos per a la gent gran era un dels grans projectes de l'actual equip de govern de Santa Pau per aquest mandat. La licitació, però, s'ha retardat després que cap empresa no s'hi va veure interessada en l'anterior convocatòria. Les companyies demanden més pressupost per entrar a valorar els concursos i executar l'obra. L'Ajuntament de Santa Pau s'ha vist obligat a augmentar-lo perquè el seu projecte entri en consideració. L'alcalde del municipi és Pep Companys.
És el plat del dia, no? la crisi aquesta de preus i que fa que moltes licitacions que estem traient els ajuntaments doncs, quedin desertes. I llavors el que pertoca en molts casos és augmentar el pressupost, però això no és tan senzill doncs, agafar els diners de la caixa i posar-los, sinó que moltes vegades hi ha tot un tràmit previs, no? Que és portar-ho a ple, modificacions de crèdit...
Després d'augmentar els pressupostos, l'equip de govern portarà a aprovació el ple d'aquest dimecres, el segon plec de clàusules. El seguit de tràmits, però, retardaran l'obra al voltant de 7 mesos, cosa que farà difícil veure el primer dels serveis en funcionament abans del maig del 2023.
Potser finals del 23 poguéssim posar en funcionament una part d'aquests 900 metres, que seria un espai per entitats, un espai per la gent jove... I llavors la tercera i última fase seria l'espai doncs, destinat al centre de gent gran i de recursos.
La remodelació de Can Torra és un projecte complex que necessitarà de diverses fases. El primer que arribarà a ubicar-s'hi serà l'hotel d'entitats. La resta haurà d'esperar encara uns mesos més. El que sí es començarà a executar ara serà la caldera de biomassa que s'ha projectat a l'edifici gràcies a una ajuda de la Diputació de Girona.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot. La referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olot qualifica d'accident lamentable la caiguda d'arbres que s'ha produït aquest cap de setmana en diversos punts de la ciutat com a conseqüència de les fortes tempestes caigudes. Aniol Sellamona ha recordat que el Sigma fa estudis periòdicament per saber l'estat dels arbres de la ciutat i minimitzar riscos de caiguda, tot i que, segons ell, no es pot assegurar al 100% que alguns no puguin cedir.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
Les fortes pluges de dissabte han fet caure dos arbres de grans dimensions, un roure monumental al Parc Nou i un altre exemplar molt alt que es va despendre perpendicularment a la Moixina, malmetent part dels turismes que es trobaven estacionats a l'aparcament del restaurant del mateix nom. Es dona el cas que la Moixina n'és la primera vegada que un arbre hi cau, l'última va ser el març del 2021. En les dues ocasions, l'arbre estava arrelat en un terreny de propietat privada. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, assegura que els propietaris del terreny afectat estan preocupats per aquest incident, que no obstant no ha causat danys personals.
Sí, però jo diria no és ni impressionant, perquè et puc assegurar que quan el propietari li expliques i coneix aquesta situació, la viu amb preocupació. La viu amb preocupació, és el primer que la viu amb preocupació. Per tant, jo penso que el més important és poder treballar plegats en allò que ell no pugui conèixer o allò que pugui desconèixer o no sap com posar-s'hi o no sap ben bé com fer-ho o no sap fins i tot si pot accedir a una línia d'ajut o de subvenció per poder fer front a les actuacions que ha de fer. I per tant, jo penso que el millor és tenir aquesta estreta relació.
Es dona el cas que el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública acaba de finalitzar l'últim estudi de l'arbrat del Parc Nou que diagnostica amb detall com estan tots els exemplars. El Sigma fa aquesta mena d'estudis periòdicament a cadascuna de les zones arbrades de la ciutat, no accedint per a cadascuna d'elles els 2 anys de marge. Pel regidor de Medi Ambient, aquests estudis han de ser suficients per minimitzar els riscos en sectors de pas com la plaça Clarà d'Olot, on també han caigut alguns arbres en els darrers anys coincidint amb episodis de fortes pluges o ventades. Si bé no pot assegurar al 100% que algun arbre pugui caure, Aniol Sellabona garanteix que els controls s'estan complint.
Passa clar, jo hi passo a diari i continuaré passant, perquè és el trajecte que hi passo quan vinc de casa i me'n vaig cap a l'Ajuntament. Però és el mateix a vegades que diuen amb totes les mesures que hem pres a les carreteres no hi haurà un accident de trànsit. 100%? No. Intentem posar-ho difícil.
Però almenys el control hi és, que la gent...
El control hi és, evidentment. El control hi és, i si no, evidentment, doncs prendríem les mesures, com quan hi ha episodis de ventades, abans parlaves, no? Episodis de pluges. També ens preocupen els episodis de ventades amb l'arbrat. Doncs ho sabeu perquè ho heu vist moltes vegades, quan tenim un vent determinat d'uns quilòmetres hora, hi ha punts de les ciutats que queden tancats.
L'últim estudi sobre la situació de l'arbrat efectuat al Parc Nou s'inclourà al projecte de millora global d'aquest espai de la ciutat que costarà 150.000 euros. Creix la població de l'Irola Garrotxa. El Museu de Ciències Naturals de Granollers i el Parc Natural de la Zona Volcànica han col·locat 24 caixes niu en diferents punts per tal de determinar el desenvolupament de l'espècie a casa nostra. La iniciativa forma part d'un projecte d'àmbit nacional que pretén analitzar l'evolució del liró gris arreu de Catalunya. Ja fa gairebé dues dècades que el Museu de Ciències Naturals de Granollers estudia el liró gris per mitjà d'un projecte finançat per la Diputació de Barcelona i la Generalitat. L'objectiu és tenir una idea clara de la quantitat d'exemplars que hi ha d'aquesta espècie a Catalunya. Des del mes d'abril, l'estudi ha arribat també al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. S'han instal·lat 24 caixes niu en 4 punts de la comarca, 2 a la zona de Santa Pau, una a la Vall d'en Bas i una altra a Sant Feliu de Pallerols, concretament a la Fageda de la Salut, on recentment ja s'hi ha deixat veure un exemplar d'aquesta espècie amb algunes cries. Carme Bertrina és ambientòloga del Museu de Ciències Naturals de Granollers.
De moment estem molt contents perquè els primers anys que es posen les caixes normalment és difícil perquè hi ha un període d'adaptació, perquè entrin o no, i aquí a la Garrotxa la veritat és que de les 4 estacions que hem posat, a 2 ja ens han sortit. De fet, aquí a la Salut vam trobar una mare amb cries, el qual és molt positiu, i després a Sant Privat també es va trobar un individu adult.
La Carme Bertrina és garrotxina i és una de les persones que coordina el projecte d'estudi del liró gris a la comarca. Ella es dedica a fer controls en períodes determinats de temps. No és una tasca fàcil perquè el liró és un mamífer nocturn que sol transitar en zones altes. El projecte, però, necessita de l'ajuda de voluntaris que es formen per col·laborar-hi.
Al final, el projecte Liró és un projecte de ciència ciutadana i nosaltres el que busquem és que la gent s'impliqui, i com nosaltres tampoc podem arribar a tot arreu, tothom pot participar. Tenim dos protocols, de fet, per revisar les caixes niu. Un que és el protocol bàsic, que el que pots fer és venir i simplement obrir la caixa, pots mirar el que hi ha i dir presència i absència, i això ja ens dona moltes dades. I després, si algú s'anima ja més a fer un protocol més avançat, després ja és implica manipulació i mirar sexe, mirar pes, que és el que fem des del projecte.
El liró gris és una espècie més aviat comuna del centre i nord d'Europa i és precisament a Catalunya, la part situada més al sud, on se'n poden trobar més. Estudis com aquest poden ajudar a entendre la seva evolució i plantejar-se què podria passar amb el canvi climàtic. Aquesta és una espècie que s'alimenta de fages i glans i que pot arribar a viure fins a 12 anys, tot i que la mitjana se situa al voltant dels 9. I abans dels esports, parlem del relleu generacional a la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca. El director artístic de l'entitat, Carles Soler, deixa pas a les noves generacions després d'un ampli palmarès d'èxits a les rues de carnaval de les comarques gironines. La carnavalesca és una de les entitats més respectades a tota la demarcació per la qualitat dels seus muntatges. L'Eric Turón, de només 19 anys, ha començat ja a assumir responsabilitats per agafar el relleu a Carles Soler.
La colla carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca fa anys que compta amb la direcció artística de Carles Soler. Això li ha permès fer muntatges espectaculars i guanyar un munt de premis, convertint-se en una entitat absolutament imprescindible en els carnavals de les comarques gironines. Darrerament els varen veure a la Batalla de les Flors d'Olot. Tot plegat és obra del director artístic Carles Soler, que ja es planteja la retirada. Compta amb una jove mà dreta, l'Eric Turón, que a partir d'ara començarà a convertir aquesta responsabilitat en ell.
L'Eric el vàrem conèixer aquí amb la colla del costat, que és Flor de Fajol. Ell venia a fer les carrosses juntament amb Flor de Fajol i de cop ja va destacar. Ell volia tirar endavant i amb tot això ens va demanar d'entrar a participar a la carnavalesca.
Durant la darrera Batalla de les Flors, l'Eric va poder mostrar el seu treball de recerca de batxillerat amb una carrossa espectacular, un projecte que feia anys que estava al forn, però que no ha pogut fer visible fins fa poques setmanes per culpa de la pandèmia. En la seva primera creació per la carnavalesca, va proposar la llegenda de la Medusa i Pegasus, un clàssic de la mitologia grega.
Aquest temps, abans del Covid, va ser quan aquí treballant a la nau vaig poder veure de primera mà com es treballava la carnavalesca i com era la colla, i va ser quan, parlant amb en Carles Soler, vaig acabar entrant a la carnavalesca.
L'Eric té 19 anys i està estudiant disseny a Barcelona. Sempre li han agradat muntatges de grans formats, com els que elabora ara amb la carnavalesca, i assegura que també li serveix per créixer artísticament. L'Eric diu que té un munt d'idees al cap i afronta amb il·lusió aquesta responsabilitat que li cedeix en Carles. Després de gairebé 3 dècades ara, en Carles Soler continuarà ajudant en la direcció artística, però centrarà en la part de vestuari, obrint pas a les noves generacions. Això sí, no deixarà la colla.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot.
Som present, som futur, ara i sempre.
Ens posem els quecs i ens preparem per la secció esportiva. Avui amb curses i també agafem la BTT.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que la cursa de Sant Lluc d'Olot serà inclusiva i amb sortides pels més petits. Es celebrarà aquest cap de setmana i compta amb la col·laboració del Servei de Rehabilitació Logopèdia de l'Hospital d'Olot. La cursa es durà a terme aquest diumenge al costat del pavelló d'esports.
Tot i que encara s'hagi d'esperar una setmana per les activitats de la Fira de Sant Lluc a Olot, la cursa s'avança. Des de l'àrea d'esport de l'Ajuntament d'Olot tornen a organitzar la ja consolidada cursa de Sant Lluc. Aquest any ho fa amb dues novetats. Per un costat, una cursa inclusiva per a persones amb diversitat funcional o altres problemes. Aquesta cursa comptarà amb tres distàncies diferents, la de 20 metres, la de 50 i la de 100 metres. Aquesta novetat permet donar visibilitat a l'esport inclusiu i aquesta cursa ho farà sense barreres arquitectòniques. Estarà adaptada a totes les persones participants, ja sigui amb mobilitat reduïda, deficiència visual o sensibilitat auditiva. La cursa inclusiva donarà el tret de sortida a les 9 del matí i té un preu de 5 euros pels que hi vulguin participar. La logopeda del Servei de Rehabilitació Logopèdia de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa és l'Anna Vila.
Llavors també hi haurà una carpa on hi haurà zona de descans, perquè és molt important, perquè les persones en qualsevol moment, si necessiten descansar abans o parar o el que faci falta, ho tindran també. Llavors allà mateix al pavelló, no? Tenim la sort que tenim doncs, allà mateix al pavelló, tindrem el pàrquing adaptat, tenim els lavabos adaptats i llavors també, per exemple, el tema de les begudes, no? Que a les curses es dona begudes, a les curses, no? I llavors el que farem també, tindrem espessant, tindrem aigua gelificada per totes aquelles persones doncs, que no poden prendre líquids, per exemple, doncs els espessirem, els hi adaptarem, intentarem bé que tothom s'hi senti a gust, que tothom pugui participar a la cursa i farem el possible perquè doncs, això es pugui portar a terme. Perquè per acabar doncs, m'agradaria dir que tothom té dret a participar a la cursa.
A part de la cursa inclusiva, també es durà a terme com a novetat les curses pels més petits. Hi haurà una cursa de 100 metres per infants entre 0 i 6 anys, una de 400 metres per petits entre 7 i 10 anys i una més gran de 700 metres per nens i nenes d'entre 11 i 13 anys. Un dels organitzadors de la cursa és Olivier Domenico, que explica la dificultat de tornar a consolidar una cursa després de 2 anys d'estar parada.
Sí, fins i tot em sembla que vam superar una mica la que es va fer el 2018 o alguna cosa així. Com deia l'Anyol, clar, partim amb un handicap que és important, és que aquesta cursa es va deixar de fer durant 2 anys. I per experiència en el món aquest de les curses, podem dir que una cursa quan es deixa de fer, per recuperar-la costa molt. Vam estar molt contents de veure la quantitat de gent que es va apuntar l'any passat i esperem aquest any poder recuperar aquesta quantitat de gent. I referent a la seva pregunta en quant a la quantitat de gent, també és important saber quina quantitat de gent vindrà amb aquesta cursa inclusiva.
Tot i que s'hagin dut a terme les dues novetats principals, aquest any el plat fort tornaran a ser les dues curses de Sant Lluc, la de 5 i 10 quilòmetres, que sortiran conjuntament a 9:45. Les inscripcions són obligatòries i es poden fer el mateix dia de la cursa, 30 minuts abans, amb un increment de 4 euros.
I també s'estrena aquest cap de setmana la Lliga BTT de la Garrotxa. Aquest diumenge, la BTT de Santa Pau serà la primera prova d'aquesta nova competició comarcal que agrupa 3 curses de bici de muntanya. Ho farà seguint la mateixa línia que altres edicions, amb una cursa llarga amb 1.300 metres de desnivell i una de curta amb 500 de desnivell positiu.
Aquest any comença la primera Lliga BTT de la Garrotxa i ho fan una de les curses més esperades, la BTT de Santa Pau. Aquest diumenge, tots els apassionats de la bicicleta de muntanya es donaran cita a les 9 del matí al camp de futbol de Santa Pau per començar les respectives curses. La llarga de 32 quilòmetres serà la primera que sortirà amb un recorregut tècnic i exigent i totalment independent del curt. Enguany hi haurà un punt de control que es basarà en que si després de 2 hores el ciclista no hi ha pogut arribar estarà desqualificat. La curta de 23 quilòmetres sortirà 9:45, on podran gaudir dels corriols de la Fageda d'en Jordà i l'oratori de Pedregudes. Un dels membres de l'organització de la BTT Santa Pau, Jordi Colobrans, ens explica algunes de les novetats respecte a altres anys.
De fet, tenim moltes novetats, tenim una sortida diferenciada per tal d'evitar aglomeracions a l'entrada dels primers caminets, dels primers corriols. Tenim un servei de rentat de bicicletes amb productes, és a dir, la gent quan acabi la cursa podrà rentar la bicicleta amb productes desengraçants i llavors lubricants. Que també tenim un obsequi diferent de l'any passat, també, per anar variant una mica. I tenim moltes altres sorpreses que si alguna s'ha interessat, les trobarà totes al perfil d'Instagram de la BTT.
La BTT de Santa Pau segueix batent rècords. L'any passat van haver de tancar les inscripcions amb 300 ciclistes, cosa que aquest any es superarà amb escreix. Una de les dificultats que té la cursa és que al dur-se a terme per la reserva natural del parc de la zona volcànica de la Garrotxa s'han de respectar les normes establertes del parc i, per tant, el topall màxim és de 500 participants amb 300 màxim per recorregut. Tot i així, Colobrans es mostra més que satisfet per aquest nou rècord d'assistència.
Doncs ja tenim rècord, perquè ara mateix estem a 340 inscripcions i estem falten dos dies per tancar inscripcions, per tant, ja hem tornat a batre el rècord. Encara s'hi pot inscriure més gent fins al dijous a les 12 de la nit, que serà l'últim dia que tancarem inscripcions i no farem inscripcions presencials.
Aquesta cursa de bicis de muntanya de Santa Pau, ja consolidada, permet fer-la amb diferents bicicletes, com e-bike, que són les elèctriques, o gravel, tot i que només optaran al podi les BTT. Després d'aquesta cursa, la Lliga de BTT seguirà endavant, el 6 de novembre amb la Romànic Bike Extreme i el 26 del mateix mes amb la Montcal Bike.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia carregat d'actualitat d'aquest dimecres 28 de setembre de 2022. Seguim connectats amb l'actualitat més pròxima a radiolot.cat i a l'FM al 98.1. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.